Notícies.
Comencem ara a Cugat Mèdia, un repàs de les notícies més destacades, i és que les barreres arquitectòniques continuen sent una realitat tangible als carrers d'alguns barris de Sant Cugat. La falta de manteniment i el mal estat d'algunes vies suposen un risc per al desplaçament i la seguretat de molts usuaris amb mobilitat reduïda o amb dificultats visuals. Durant els darrers anys, l'Ajuntament ha treballat per suprimir molts d'aquests obstacles, especialment amb la viarantització del centre de la ciutat. Però alguns veïns amb problemes de mobilitat del municipi amb qui ha parlat Cugat Mèdia consideren que aquestes actuacions encara són insuficients i que la ciutat està lluny de ser accessible inclusiva per a tothom, sobretot pel que fa als barris més antics, com la Floresta, les Planes, Mirassol o Vall d'Oreig. El reportatge es pot veure a cugat.cat. Sant Cugat ha celebrat aquest diumenge la festa de Sant Antoni Abat, patró dels animals, amb la Rua dels Tres Tombs. Prop d'una vintena de carrosses amb cavalls han desfilat des de l'avinguda del Pla del Vinyet fins a la plaça de Barcelona, fent un circuit que ha mantingut el recorregut de l'any passat, ja que es va modificar per optar per vies més amples, sense pendents, i amb un tarà que garantís la seguretat dels cavalls. Cap al final del recorregut ha arribat el moment dels autèntics protagonistes de la festa. La benedicció dels animals ha anat a càrrec del rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, Emili Marlès, que primer ha beneït els cavalls que duien les carrosses de la rua i després els animals de companyia que han sortit a veure. La desfilada ha acabat a la plaça de Barcelona amb la rebuda per part de les autoritats municipals. I acabarem explicant que la Festa dels Foguerons ha arribat aquest dissabte a Sant Cugat com a part de les activitats de la festivitat de Sant Antoni Abat. Els bastoners, els trabucaires, els caparrots, els geganters i l'entitat sardanista han estat els protagonistes de la festa. Han ballat a la plaça d'Octavià fins que han aparegut els diables i Sant Antoni els ha fet fugir cap a la plaça de Barcelona en cercavila. Un cop a la plaça, els diables han fet la gran quemada i finalment Sant Antoni els ha aconseguit vèncer amb el seu bastó i la campaneta. Després, la Creu Roja Sant Cugat Rubí Vall d'Oreig ha rebut la bandera de Sant Antoni, ja que és l'entitat abanderada del 2020. El president de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, Jordi Vell, ha explicat a Cugat Mèdia que representa la Festa dels Foguerons.
Representem una mica la lluita entre el bé i el mal, entre el dimoni i Sant Antoni, i ens serveix una miqueta d'excusa per reunir totes les entitats de cultura popular del poble. Una miqueta vam fer allò, vinga, tots allò a una, i ens serveix una miqueta d'excusa per fer una mica de festa i fer el traspàs de bandera entre els banderers de l'any anterior i els banderers d'aquest any.
La gresca s'ha tancat amb el lluïment de les entitats de cultura popular i també amb un sopar de germanor. Doncs això és tot de moment per part nostra. Més informació a la nostra pàgina web, a cugat.cat, i a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i també a Instagram.
Serveis informatius de cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Avui tindrem la sort un cop més de poder comptar amb la presència de l'Ivan Medina. Ens ha pogut regalar uns minuts més el seu valuós temps i podrem seguir parlant amb ell i passant-ho igual de bé que ens ho vam estar passant en l'anterior edició. Salutacions a en Jordi Caselles, qui us està parlant, i saludem també el 50% del programa, l'Esteve Llop. Esteve, què tal, com estàs?
Hola, Jordi, molt bé, doncs encantat, com sempre, i content de tornar a estar aquí amb tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat per portar aquests fantàstics i antics talls de ràdio que recordem doncs d'haver escoltat moltíssimes hores de ràdio. Podríem fer també una estadística, Jordi, de quines hores són les que majoritàriament nosaltres hem escoltat la ràdio, perquè ja sabem que els estudis d'audiència diuen que els programes del matí, els programes informatius, bàsicament, són els més escoltats a Catalunya, almenys, però jo no sé, en el teu cas i el meu, quina seria l'estadística real.
Sí, jo crec que coincideix al matí. És cert que la ràdio o la capacitat de poder escoltar la ràdio varia al llarg de la vida, no? Perquè moltes vegades està lligat amb els horaris de la feina, amb els horaris que podem estar circulant en el cotxe, que també és un lloc molt habitual de sentir ràdio. Però en el meu cas et diria que sí, que el matí és el període de ràdio que més escolto. Però també haig de dir que en la meva adolescència sobretot era la tarda i sobretot la nit. I, en canvi, no era el matí. Però d'adult, sí que reconec que el matí ha sigut l'hora més escoltada i continua sent, de fet, la franja horària en què més puc sentir la ràdio.
També haurien de veure el fet d'agafar el cotxe al matí, que és una cosa que fa, jo crec que, una important majoria del nostre país, i és el moment potser més idoni per escoltar el que sigui, qualsevol cosa. No tenen per què ser notícies o música, però tu poses la ràdio. Per defecte, la majoria de cotxes, quan els poses en marxa, tens la ràdio que ja sona, no? Quan poso el contacte, sona. Aleshores, és molt pràctic i molt còmode perquè no has de fer gran cosa. Senzillament, posa el cotxe en marxa i comences a escoltar coses. Què escoltes? Doncs, en principi, el que tenies posat a l'últim moment que vas utilitzar el cotxe. I normalment això, a no ser que tu pensis el contrari, és la ràdio. Pot ser que tinguis algun CD, algun reproductor de MP3 o el mòbil directament connectat, però en el meu cas jo pràcticament sempre tinc la ràdio.
Sí, jo també tinc la ràdio sempre, sobretot els matins, com bé dius, quan agafo el cotxe, i és el que escolto del trajecte de casa a la feina. També és cert que quan surto de la feina potser a vegades ho faig amb música, potser també com un procés de desconnexió mental, diguem-ho així, no? Però sí que d'entrada el primer que sona és la ràdio, és així. I sobretot també tinc bastant de costum que si estic en el cotxe i s'acosta l'hora, diguem, punta, d'una hora com les dues, les tres o les quatre, posar la ràdio per sentir butlletins informatius, que és un costum que també m'agrada. Com et deia, això varia sobretot també doncs, en funció dels horaris. Això de la pandèmia, doncs, també hem estat grans períodes a casa, amb teletreball, i aleshores doncs, la ràdio ha sigut companyia de les jornades fora ja de la feina, un cop finalitzada, doncs, ha sigut també companyia a casa, pel fet de no poder-ne sortir. Doncs, com sempre allò que diuen, no? Que la ràdio és com un membre més de la família, no? Que fa companyia.
Molt bé, doncs anem a escoltar el primer tall del dia. Què et sembla escoltar la promoció de la Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio? Viatgem cap als anys 90 i escoltem aquesta promo que sonava en l'època de Carles Cuní.
La Nit dels Ignorants és un programa que els oients de Catalunya Ràdio no només l'escolten, perquè la Nit dels Ignorants és un programa fet pels mateixos oients.
El que hem dit sempre, no, Jordi? Que al final és un programa molt simple, però una idea absolutament enginyosa, deixar que els oients truquin i entre ells mateixos facin les preguntes i les contestin.
Sí, a més sempre ha sigut així. La Nit dels Ignorants ha estat el programa dels oients i continua sent el programa dels oients de Catalunya Ràdio. El locutor simplement és un petit moderador que presenta les trucades i poc més. El programa es fa a base de les trucades a la gent, a base de les seves preguntes i de les seves respostes. I, de fet, aquesta descripció del programa és la que en Carles Cuní va fer servir el dia que va deixar la Nit dels Ignorants. I va dir una frase com que la Nit dels Ignorants ha estat sempre el programa dels oients de Catalunya Ràdio i que, malgrat tot, la Nit dels Ignorants serà sempre el programa dels oients de Catalunya Ràdio.
Bé, anem a escoltar ara la promoció de l'època de la Sílvia Tarragona, que va venir una mica després, a finals dels anys 90.
Podria ser una colla de ciutadans que no són tan ignorants com semblen. Jo també sóc ignorant, eh? Sí, jo crec que la ràdio és sinceritat. Com a mínim, a la Nit dels Ignorants és sinceritat, és amistat, és tendresa i és confiança. Benvinguts, ignorants. Si voleu deixar de ser-ho, truqueu al telèfon de Catalunya Ràdio.
De fet, tenim alguns talls més amb la Nit dels Ignorants amb la Sílvia Tarragona, que encara no hem tingut ocasió d'escoltar aquí el programa. Els tenim a punt per un altre dia repassar-los. Perquè ara anem a canviar de programa, no d'emissora. Continuem a Catalunya Ràdio i ens n'anem cap al Nas de Cleòpatra. Ja us en vam parlar d'aquest programa, ho recordarà Jordi, aquest programa que comptava com a assessor històric cada dia a Oriol Junqueras, el nostre líder polític tristament famós avui dia per aquest fet, doncs que és doctor en història i que el seu bon fer al micròfon era perfecte perquè ens portava els seus coneixements històrics amb aquest programa que el que feia era explicar un fet històric tal i com havia passat i després simulava què hauria passat si allò hagués canviat. Per exemple, vam començar escoltant què hagués passat si hagués triomfat el cop d'estat del 23F del 81 a Espanya. Doncs anem a escoltar la segona part d'aquest programa que ens parlava d'aquest cop d'estat. Què hauria passat si Tejero s'hagués sortit amb la seva junta amb el seu equip? Anem a escoltar.
Tot això és el que va passar després que el general Armada presidís el govern com a resultat del 23F. O no?
Tot ha passat com havia de passar.
El present és com ha de ser.
O no?
Realment, el cop d'estat que es va intentar el 23 de febrer de 1981 no va triomfar. El rei, a mitjanit i vestit de capità general dels exèrcits, va fer una locució televisada desautoritzant el cop d'estat. El tinent coronel Tejero, el tinent general Jaime Milans del Bosch i el general Armada i d'altres comandaments militars van ser arrestats i després jutjats i condemnats en un judici que, de fet, va mostrar una extraordinària benevolència. De fet, va resultar obvi que no es va voler arribar fins al fons i només es va castigar amb penes molt altes els principals implicats. Tot i així, només Tejero va complir fins a 15 anys de presó i sempre en unes condicions magnífiques. Ja des del 24 de febrer es va veure que les coses havien canviat. A la reunió del rei amb els líders polítics que acabaven de ser alliberats, no tots els partits van ser convocats. Aquell mateix any es feia efectiva l'entrada a l'OTAN i aviat es van aprovar dues lleis claus, una anomenada d'harmonització autonòmica, la LOAPA, i una altra sobre el finançament de les autonomies, la LOFCA, que van ser un veritable cop de timó respecte a l'organització de l'estat espanyol. Van guanyar els colpistes del 23F? Probablement els que van fer el cop directament no.
Escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura. En tricorn i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esperverats i garratibats. Quin cobriment que va agafar-nos, quin espant i quin canguelo. Quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo, començar a disparar. Ratatatà. Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guitza, va la cosa de l'entada i un catxondos i organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder! Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda és la dansa més macabra de les casfanies d'Espany. Oh, i tant! Llavors, quina nit, quina nit!
Realment és excel·lent, la trinca amb la dansa del sabre. És de les cançons que més defineix un moment històric i amb una mala lluna i un sentit de l'humor extraordinari, extraordinari. Oriol Junqueras, tornem a la realitat,
sí,
ara.
Avui sí, avui l'hem feta grossa.
Avui l'hem feta molt grossa, perquè això, m'he sentit, no defensant, sinó insinuant que el que havia fet el general Armada era magnífic, i em sentia francament malament, les coses com siguin, no?
Bueno, jo t'ho he vist fent molta naturalitat, els oients no t'han vist.
Horrorós, però el color groc de la pell, no, allò era una cosa horrorosa. Realment, tots van ser detinguts, el moment clau és el moment en què el rei surt a televisió espanyola cap a la una de la matinada i afirma que quedi clar a tothom que el cop no va amb ell i que ell desautoritza el cop, i per tant, a partir d'aquell moment, les ambigüetats de determinades capitanies generals deixen de ser ambigüetats i Milans i Tejero queden sols. I no els hi queda cap altre camí. A Tejero, a Milans relativament ràpidament, i Tejero després d'unes hores de plegar i de parar el cop.
Aquí, si m'ho permeteu, també hi ha dues versions. Una, tot s'arregla o comença a canviar o arreglar-se quan el rei surt, i l'altra versió és el rei tard no surt fins a la una.
Una i vint.
Segons com ho diguis, si no surt fins... sembla que va tardar molt a sortir, diguem-ne.
Hi ha explicacions, en aquest sentit, s'ha de dir, amb honor de la veritat. Una altra cosa és la famosa insinuació de que l'Armada realment actuava en nom del rei, que ho van dir moltes vegades Milans i Tejero, per exemple, en el judici, vull dir que amb això no és que estiguem dient rumors, ho van afirmar, no?
Sí.
Que el rei estava implicat darrere, o que ells estaven convençuts més aviat que era el rei el que els instigava amb tot això.
Sí.
Però s'ha de dir també que l'explicació cronològica dels fets fa que sigui absolutament obvi que el rei no pogués sortir fins a aquella hora, encara que en aquell moment potser ens va resultar una mica estrany a tots plegats, però hi ha moltes explicacions molt clares, i en aquest sentit sí que no...
És
lògic que sortís a aquella hora. Que l'Inés veu no sortia és una altra qüestió, però...
Ja, jo no ho tinc gaire clar.
Perquè
la lògica de la cronologia, si és una lògica dels telèfons, diguem-ne...
No, és un tema de televisió, simplement. O sigui, quan... després que Iñaki Gabilondo i el... el que era el, ara no recordo el nom del director general de Televisió Espanyola, ja me'n recordaré, Castedo, això, aconsegueixen enviar, el nostre convidat ens diu que no, aconsegueixen enviar tres equips de fet de Televisió Espanyola a la Sarsuela, entre muntar l'equip, gravar-lo i tornar cap a televisió per emetre aquell comunicat, es triga una estona, és així de clar, i per tant la una, un quart i cinc de dues és una hora bastant normal, malgrat que realment en aquells moments la sensació és que què fa aquest home que no surt, no?
La Maroteca de la Ràdio.
Seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i avui encara tenim la sort de tenir una estona del temps de l'Ivan Medina. Què tal, Ivan, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Encantadíssim, tu, encantadíssim. Hi ha una petita anècdota que vull compartir.
Endavant.
Que jo quan vaig donar el salt a Flashback, diguéssim ja, a la ràdio professional pura i dura, això és ràdio professional, a l'hora d'acabar al final, que pots viure gràcies a, no? La primera persona que vaig conèixer va ser la Candela Figueres. La meva estimada Candela, que després amb la que hem compartit, per exemple, ara fa relativament pocs mesos, no? El Batalla Monumental de TV3, una grandíssima amiga. I moltes vegades recordem això, que va ser la primera persona que vaig conèixer. Jo vaig entrar a Flashback a través d'un càsting. És a dir, que jo hi crec en aquestes coses. Al final, de no entrar a dit, sinó entrar per unes proves, no? I va ser un càsting amb el qual el Badó estava fent una crida a la ràdio. Va ser el David, precisament, el meu amic del freestyle, que em va trucar, em va dir, escolta, el Badó està fent un càsting, tal, i vas dir, ai, si jo no crec en aquestes coses, no? Al final sempre segur que entrarà l'amic de... Llavors em vaig preparar un càsting en el qual recordo per telèfon que em van dir, escolta, però tu ets cantant. I vas dir, no, no, em van dir, ets humorista. Vas dir, no, no, bueno, vas fer una sèrie de preguntes, era un no a tot, i llavors em van dir, bueno, què vindràs a fer? I vas dir, bueno, ja veurem. I llavors precisament vaig fer una espècie de monòleg que era d'això, no? De no sóc cantant, no sóc artista, no sóc cantant, no sóc res, però sóc amant de la ràdio, comunicador, i a mi m'agrada xerrar molt. I llavors eren 2 minuts sobre això. I quan portava un minut, recordo que el Badó em va aturar. Va dir que ja n'hi havia prou, tal. Llavors jo em vaig emprenyar com una mona amb el Badó sense haver... És clar, i a més jo el Badó l'escoltava molt, havia anat moltes vegades a veure en directe, però no el coneixia. I em vaig emprenyar molt amb el Badó, i el Badó em va dir, bueno, bueno, escolta, vale, pues acaba el monòleg, tio. Va dir, home, clar, al final estàs jugant amb la il·lusió de la gent. I el Badó després em va dir que ell m'havia aturat perquè ja en tenia prou, que en un minut ja em fitxava. I jo...
Tu pensaves que no.
Sí, sí. Tu pensaves que no. No, deixa'm acabar.
I llavors, la Candela moltes vegades sempre em diu que recorda la cara de nen amb la qual em vaig presentar, i sobretot perquè el Badó, quan em va fitxar, em va dir, vale, ok, comences demà passat. I demà passat jo vaig començar a Flashback el dia de la final del Barça-París, de Ronaldinho. I aquell dia jo li vaig dir al Badó, escolta, cap problema, però a quina hora he de fer la prova? He de fer el reportatge, perquè un reportatge de carrer sobre la final de la Champions. Em va dir, no, a les 10 del matí, quan acabi el Flash Matí, vens, perquè ja estava el Flash Matí i el Fricant de Matí. I al matí la mare que el va parir. Em va dir, vens, et dono la gravadora. Però jo era amb gravadora. Vas al carrer, pum, li vas dir, cap problema, dic, però sobretot, dic que jo al migdia he quedat amb uns col·legues a la Barceloneta per fer la prèvia ja. Llavors em vaig presentar amb la samarreta del Barça i la Candela sempre em deia, mira, Ivan, que fric, jo quan tinc el teu record del nano que entra, que a més és Flash, que en aquell moment era com una ràdio de referència de moda pels joves, no? Que vosaltres imagineu-vos, Badó Lladó, Llucià Ferrer, Xavi Escolano, tot aquell, David Gausa, tota aquella gent allà, i entra un nano amb samarreta del Barça a fer la primera prova, el reportatge, i a més no s'ho perdeu. Torno, que el Badó moltes vegades això em deia, mira, tio, jo això, amb això, vaig dir, no m'he equivocat fitxant aquest tio perquè és el que buscava. Va dir, perquè eres un tio totalment imprevisible, Ivan, perquè jo vaig marxar a fer reportatge al Barça i vaig tornar, no em diu com, no sé d'on ho vaig treure, vaig tornar amb una figura de cartró de 2 metres, una figura que es va quedar Flash durant mesos, va quedar en el despatx del calçat del Miquel. Hòstia. I que perquè més recordo després que el Badó em va anar a presentar al Miquel i el Miquel em va dir, però aquesta figura d'on ha sortit? I vaig dir, no, és que he anat a fer un reportatge i m'han donat això i va quedar allà. Però refereixo que al final és com una anècdota que engloba i defineix moltes coses, no crec. Molt
bé, però escolta'm, de què era aquesta figura? Què hi sortia?
Era un jugador, però no sé de què, no recordo exactament, era un jugador, no sé si era de futbol o de bàsquet, del Barça, I va ser com, bueno, va ser molt surrealista tot, perquè ja et dic, vaig anar amb la samarreta del Barça, vaig tornar amb una figura del Barça. Diria que devia ser d'algun jugador de futbol perquè devia fer referència a la final d'aquella precisament d'aquella nit, no? Però va ser una cosa molt, molt kafkiana i que amb la Candela hem parlat i regular moltes vegades i el Badó sempre em deia, diu, no, no, i és que aquí vaig veure Ivan, de dir, hòstia, el Medina era... era el tio que havia fitxat per això, precisament, no?
El Miquel et va dir, ei, company, això sí. És.
Això m'agrada, company. Doncs escolta'm, ja que parlàvem d'aquest Back in Time, anem a escoltar algun document de fa ja uns quants anys. Anem a escoltar en concret la primera prova que vas fer tu en una emissora de ràdio, en concret a Ràdio Sant Cugat, en aquest taller d'estiu de ràdio que vas fer l'any 1997. Anem a escoltar-ho, ja veuràs, ja.
Sí, nois, aquí estem un altre cop, amb Radioteràpia, el programa del vostre costat de música, de la música d'actualitat, de 7 a 9 cada dia. Sí. Sí, sí, aquest és Nacho Campillo amb aquest single, Com un perro.
Doncs sí, aquest era Ivan Medina amb aquesta veueta de nen que Déu n'hi do.
L'hem deixat sense paraules.
No puc parlar.
S'ha posat vermell, s'ha posat vermell i tot.
Que maco, que, de veritat, que màgic, no? Uau, no sé, és que no sé què dir, no sé què dir. Em sento, de veritat, em sento molt afortunat i permeteu-me que faci servir aquest altaveu també per agrair, perquè més li faré arribar, si no ho escolta de qualsevol de les maneres, a ma mare, perquè al final va ser la que em va obrir les portes a aquest món, no? I mon pare, allà on sigui, no? També, perquè, bueno, els dos van... I és el que feia referència abans, no? Que va ser com aquest punt una miqueta de... Bé, d'entusiasme, d'orgull, no? Del nen, mira, que fa... Surt a la ràdio i, per tant, li hem descobert una passió que ell desconeixia i que creiem que s'ho passa bé. I després, amb l'adolescència que vaig tenir, que va ser un d'aquests adolescents complicadet, diguéssim, i gràcies a la ràdio que analitzava moltes coses i a més el fet de ser un tio molt nerviós per ells també els hi va ajudar molt, no? De dir, mira, crec que l'hem ajudat a trobar el camí, l'hem conduït, no l'hem reconduït. I li estaré profundament agraït això sempre a ma mare, perquè dia que va veure aquell cartellet, no? De curset de periodisme radiofònic i que em donés l'empanteta que moltes vegades necessites, eh? Que algú que et conegui del teu entorn i més si és una mare, no?, que et digui vinga, va, compte, prova això, per què no?
Molt bé, doncs encara tenim algun document per aquí guardat, que vam parlar l'últim dia que vam estar amb tu aquí al programa. Anem a escoltar un document de ja bastant més cap aquí, de l'any 2019.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
I en aquest cas ens anem cap a Catalunya Ràdio, en un programa en el qual et van convidar a tu, un programa que es diu L'Apocalipsi i que dirigeix a Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. Viatgem al setembre de l'any 2019 a Catalunya Ràdio.
El món s'acaba. Les bases de la humanitat trontollen. Arriba el concurs de Catalunya Ràdio on només se'n pot salvar un. Per fi... Comença l'apocalipsi.
Benvinguts a l'apocalipsi, el concurs que et salvarà la vida. Avui a la una s'acaba el món a l'antena de Catalunya Ràdio. Espereu demà anar al gimnàs, o sigui que la fi del món us agafi massa en forma, que això seria molt lleig. Avui dos concursants lluitaran per salvar-se de la destrucció del planeta i nosaltres haurem de decidir quin dels dos salvem en funció de com resolen les proves que els preparem. Qui guanyi serà rescatat com si fos un banc en temps de crisi i qui perdi es quedarà a la Terra per ser aniquilat en una explosió còsmica. Arribada des de Premià i a 3 mesos que caduqui la seva llibertat condicional, Elisenda Pineda, molt bon dia, estimada.
Bon dia, què tal? Com estàs, Carot? Escolta'm, una cosa, avui has decidit no pentinar-te o és que es confós l'assecador amb la rentadora? Què ha passat avui?
Avui saps què ha passat? Que m'he pentinat amb la pinta de la Charlie i he quedat una mica com ella. De fet, si voleu veure les pintes de la Charlie de servidora, és molt fàcil. Us connecteu a catradio.cat i veureu que directament no ens hem pentinat.
No, hi havia un mica d'oli també, oi? D'un bistec d'ell.
Bueno, t'explicaré la veritat. El que és que he vingut amb taxi i he tret el cap per la finestra com els gossos amb la llengua que tocava quasi la matrícula. Va, i la tercera quadratura del cercle, la Charlie P, la veu més dolça i la ment més bruta de Catalunya. Bon dia, Charlie.
Bon dia, Elisenda Carot. Prometo que avui no diré polla en directe.
Això ens ho agrairan, sobretot la teva família i els directors de la ràdio. L'Ivan Medina, el caçador de veritats de Televisió Espanyola. Molt benvingut, Ivan.
Hola, hola, hello, com estàs? Com estàs? Com estàs? Com estàs?
salvem a ell en menys de 2 segons, Ivan Medina.
Ivan, sí. Jo que et conec una mica personalment, recordem Ivan Medina, comunicador conegudíssim de diferents mitjans, crec que aquesta t'ho posarà difícil. Perquè ara farem una prova.
Acabes de dir tonto?
No, no, perquè sí que el...
A veure.
No, perquè sí que... És el podi amb els meus concursants,
què m'has de dir?
Amb el meu equip, no et posi, no ens insultis d'aquesta manera,
ets més de lletres que de Caret. Números.
Sí.
Que estic una cosa, porto
uns plats.
Sí, i tant.
És que ara he tirat de confiança, he quedat fatal, eh?
No, jo estic a l'espera a veure què és el que em proposes per entendre el que has dit. Ja començo explicant-vos que, per desgràcia, no és la primera, i espero que sigui l'última vegada que em passa, però no tan sols m'ha passat una vegada. Això deu fer qüestió de 2 anys, una cosa així, vaig quedar amb una amiga, a Gràcia, a més la Candela Figueres.
Home,
des
d'aquí, molt bé.
Petons a la Candela. Havíem quedat a una placeta de Gràcia, no recordo quina plaça, perquè pels nous soc horrorós, i havia arribat, cosa bastant estranya. M'hi vaig arribar 5 minuts abans, i esperant, i de cop i volta se'm caga un colom, però allò bèstia, la camisa, vaig dir, no ho puc creure. Vaig entrar al bar, vaig anar cap al lavabo, vaig començar a treure'm el que tenia, de cop i volta va començar a esparcir... Bueno,
a fer-se gros.
Molt gros.
Va multiplicar.
I, clar, a més de que l'olor era molt potent, va arribar un punt que l'atac era tan bèstia que vaig haver d'enviar-li un WhatsApp a la Candela i vaig dir, escolta, tinc un petit problema, Candela. Estic al lavabo, quan arribis, entra un moment.
Va arribar la Candela.
Em va trobar sense sabarret. Què fots? I vaig dir, no, ja t'ho explicaré. Necessito que vagis a casa, perquè vivia relativament a prop de la plaça, i li vaig dir que vagis a buscar una samarreta de la teva parella i que me la portis, però jo així no. I llavors vaig haver de tancar-me durant 10 minuts que va trigar ella a lavabo sense samarreta i finalment això.
L'anècdota d'Ivan Medina.
Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-
chi, chi, chi.
Sincerament, Ivan, no sé si això de cantar és lo teu, eh?
No. No, no, està clar que no. Quins grans records, també. Mira que fa relativament poc, eh? Però, casca, anècdotes amb la Candela i amb l'estimadíssima Zelis, tant la Carot com la Pineda. Casca, al final, si fas la radiografia de tot, clar, és que hem passat tanta gent pel Fricandó, per exemple, clar, jo amb les dues Emlis, tant amb la Pineda com amb la Carot, hem compartit tantíssims anys de Fricandó matiner, que al final és que pel Fricandó va passar molta gent. I tinc la grandíssima sort de que amb la gran majoria d'ells encara som grans amics i estem en contacte total, clar. I llavors em fa molta gràcia perquè, clar, jo quan escolto tota aquesta gent és escoltar família, és com si estiguéssim al bar de casa o bueno, això, una terrasseta, però era algo, i fa molta gràcia, però sí. Bueno, anècdotes d'aquestes, és que a mi, per sort o per desgràcia, em passen moltes coses. Sóc una persona, sóc un imant, no?
La sensació que transmets és que coneixes a tothom. Clar, coneixes a molta gent. I això és el que té la ràdio. I com bé deies, el Fricandó aquí va passar molta gent.
Que és que al final, penseu que tampoc som tants dedicant-nos a això. Que potser, no ho sé, que som 200, 300, allò en plan...
És un món petit.
A primera línia, per entendre'ns.
Sí,
llavors... Quan ja portes X anys, clar, això és el positiu i negatiu de tot plegat, no? I quan ja portes X anys, al final que has fotut tants toms i tantes voltes o tanta gent amb la que has compartit, que per una banda és com... Bé, home, sap greu per això, perquè és com una cosa molt tancada, però a la vegada el que és meravellós és que al final coneixes a tothom i jo, de veritat, sé que sona tòpic, però si ho penso i això ho sento, eh? Tinc la grandíssima sort d'haver coincidit amb el camí amb gent meravellosa. És que no hi ha ningú, de veritat, eh? No hi ha ningú amb qui hagi treballat de dir ui, amb aquest no hi torno a treballar. No, que va. Tinc molt bons records i com sempre he tingut la sensació de sentir-me molt afortunat per fer allò que realment amava i que m'ha agradat tant, llavors, per tant, suposo que és això, que tinc aquests records per això, no? Perquè quan fas una cosa que t'apassiona amb gent que t'hi portes de collons, i perdoneu-me l'expressió, però és així, uh-huh. Llavors, clar, què vols que et passi? Doncs això, no? Que quan recordo moments com aquests i quan ara em compartiu moments sonors com aquests, doncs em surt un petit somriure i agraïment i dir que ets solo tu, i que siguin molts més els que vinguin per davant, per favor.
Doncs nosaltres, preparant aquest programa, hem fet un llistat de les persones que jo vaig conèixer en els 6 anys, més o menys, que vaig estar en actiu a la ràdio, i surten un llistat d'una quarantena de persones. Si comences a analitzar les relacions fins i tot que hi ha entre elles, persones que jo he conegut en una emissora i que tu, per exemple, pots haver conegut en una altra per relació professional, és a dir, que l'origen de l'amistat no té res a veure, és espectacular. O sigui, realment és molt divertit i de vegades tu necessites, com ens ha passat en aquest programa, contactar amb algú del qual ja no tens el telèfon, perquè jo vaig estar en actiu a la ràdio del 96 al 2000 i en aquella època no s'utilitzaven tant els mòbils. Per no dir que els que vaig conèixer en els primers anys, doncs no hi havia encara mòbils. La majoria de gent, excepte tu, Jordi, que ja ets una mica avançada en aquest sentit, la resta de mortals no tenien mòbil.
Sí, això és un indirecte perquè jo de la colla vaig ser el primer que tenia mòbil. I ja tenia l'etiqueta, era el Jordi Mòbil. Perquè tenia aquell pedazo mòbil penjat del cinturó.
Bé, en concret el Jordi Nokia eres tu, eh?
Jordi Nokia.
Clar.
Perquè era un mòbil, era un Nokia. Ui, sí.
Doncs això que deia al final, de vegades necessites algun telèfon per contactar amb algú, perquè el que estem intentant és agafar les veus de tothom, de les persones que vaig conèixer durant aquella època, que per mi va ser absolutament irrepetible, i de vegades contactant amb qualsevol dius, escolta'm, pot ser que tinguis el telèfon de fulanito? I tant, ara te'l passo. I és això que dius tu, al final és un món com bastant tancat i t'acabes trobant per tot arreu.
I tant que t'acabes trobant, eh? Per tant, això una miqueta és com que empodera el discurs que sempre dic, no? Que al final, els que, perquè jo em considero molt bona gent, per tant, els que són bona gent, jo crec que el fet de que el camí sigui, en el fons, sigui tan curt i que siguem tan pocs, això al final també rem a favor, juga a favor, no? Perquè, bueno, suposo que al final el temps cada posa cadascú al seu lloc, tu. I llavors, per això, quan ets bona gent, jo al final crec que això juga a favor i també t'ajuda, no?, a ubicar peces i a ubicar gent que dius, val, ok, si aquest s'ha fet amb aquest, no és normalment és així, eh? Però, bueno, jo crec que també ajuda, no?
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Va, vinga, anem a fer un petit concurs, si et sembla. Ara se m'acut fer això sobre la marxa, de forma improvisada. Vaig a dir alguns noms i a veure què et remeten i què recordes d'ells. Val? Va. Vinga, Jofre Llombart.
Home, gran amant del Boss, i va ser a través del Bruce Springsteen que jo crec que el Boss... El que, saps allò de lo que une el Boss que no lo separe? Doncs això, un gran estimat del Jofre.
Carles Roca.
Hòstia, el mentor. Jo crec que és el meu primer profe en tot això, no? Li dec tant. I jo quan escoltava abans la veu del Carles a l'altre programa, no? I em transporta, és aquest concepte com de pare professional, no?, que vaig tenir als inicis. Li tinc molt de carinyo, Carles, molt, molt, molt.
Raquel Iniesta.
Sí, és cor, i és amor, la Raquel. Clar, jo penseu que era el nen, clar, i a mans de la Raquel em portava entre cotons, no?, el nen dels 15 anyets, que quan escoltava, per exemple, això, entrevistes del Buc d'Assaig, era com, tranquil, que jo et faré les preguntes pertinents, jo t'ajudaré, perquè si no potser no te'n surts, saps? I aquest punt de carinyo de mare, no?
Carme Reverte.
La Carme Reverte. Hosti, jo tinc com un referent de Ràdio Sant Cugat al final, perquè era com la senyoreta, en su entonces, no?, que dominava tot, que segueix dominant tot plegat, i que fins i tot relativament poc vaig tenir l'ocasió de participar en una entrevista de Ràdio Sant Cugat, quan va trucar, m'ha fet molta il·lusió de tornar a veure això. La Carme, diguéssim, per mi, és com la continuïtat encara de Ràdio Sant Cugat, no?
Gemma Montero.
La Gemma Montero, uau! Mira, la Gemma Montero va ser d'aquelles persones que jo admirava professionalment perquè em fascinava com ho feia, em segueix fascinant, la forma de fer i la veu que tenia, i després, clar, penseu que quan vaig entrar a Ràdio, a Ràdio Associació, diguéssim, que recorre 105, la primera persona que vaig anar a saludar quan vaig entrar en aquella casa va ser precisament la Gemma, que feia els esports a RAC1.
Jordi Gràcia.
Hòstia, el Jordi Gràcia. A més de ser un tio molt maco, però molt maco, de ser tot cor, és un tio amb el qual m'hi sento molt identificat amb moltíssimes coses professionals i personals. Li tinc una estima... Tio molt ben parit, el Jordi, molt, molt.
Magda Méndez.
La Magda Méndez. Li tinc molt de carinyo a la Magda, perquè, al igual que l'equipillo aquest, no?, del Jofre i companyia, clar, per ells jo era el nen, no? I sempre em van cuidar molt bé, i és gent d'aquesta que et vas trobant en moments random de la vida, perquè la Magda me l'he trobat molt, després he tingut moltes converses, i sempre, no sé com, acabem petant en anècdotes d'això, dels inicis de Ràdio Sant Cugat, i al final això també és molt maco.
Jordi Ramos.
Hòstia, el Jordi... Mira, el Jordi és un tio... És que, clar, em sap greu perquè tinc la sensació com em repeteixo molt, però que és cor. És com el concepte... El Jordi és com l'osito, no? Aquella persona a la qual t'abraçaries i estaries abraçant durant tot el dia, perquè és un tio sense cap tipus de maldat, que qualsevol cosa que necessiti sempre és allà, i vaig tenir la grandíssima sort de poder treballar no amb ell directament, però sí que bueno, entre les quatre parets de RAC1, RAC105 durant molts anys, i sempre és un sí per resposta, un bon rotllo, un tio molt ben parit, i com a moltes figures d'aquestes, no és molt maco quan estàs treballant amb tota aquesta gent a RAC1, per exemple, en aquest cas, no? I pensaves i dius, hòstia, tu, el que ha passat des que vam començar, eh?
Mira, en Jordi Ramos, ja que deies això, i fem aquesta petita pausa en el concurs que ja estem acabant i que t'he dit els noms sobre la marxa i sense haver preparat res, eh? Vaig estar contactant amb ell per preparar un programa en el qual ell participés. En principi havíem de fer, com fem amb la majoria de convidats, doncs una gravació que ens envien i que la radiem i parlem sobre ella, però en aquest cas em va dir, escolta'm, passa per l'emissora. I me'n vaig anar a RAC1 l'endemà d'haver parlat i res, li vaig fer una entrevista que ja hem escoltat aquí en el programa. I vaja, és aquesta immediatesa i aquesta obertura total, no? Això que deies tu, ho comparteixo al 100%. Algun nom més que em ve pel cap? Jenny Lozano, per exemple?
La Jenny, jo per mi li tinc molt, molt, molt de carinyo. I és més, la Jenny és d'aquelles persones que, bueno, hi ha un moment que desapareixen, no? Que perds el contacte i molts anys més tard ens vam retrobar i va ser com d'enamorament total, de dir, uau, que bèstia, els anys que feia que no ens veiem, i quan et poses al dia dius... Ostres, molt, 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 molt fort, molt fort. M'agradaria afegir-te tres o quatre noms que per mi són... Bueno, que marquen el pas de Radio 104, si em permets.
Endavant.
Si
em
permeteu. Un, sens dubte, és la Jèssica Sotodosso.
Mira, és la que anava a dir ara, eh?
Sí? Sí. La Jèssica és... La pena que ara mateix és ràdio, si no, jo crec que amb la mirada t'ho diria tot, però a la Jèssica li dec tant, amb moltes coses, professionals i personalment, perquè insisteixo, amb l'edat que ja tenia... i em va acompanyar moltes coses, moltes, moltes coses. Jo li estaré eternament agraït a moltes coses a la Jessi, perquè a més venia de ràdio convencional, venia d'estar als 40, a Ràdio Gran, i hi ha molts consells que em va donar que encara els porto guardats i que em van ajudar molt, 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 molt. La Sònia Carmona seria una altra, que per mi la Sònia és màgia pura, però màgia.
També la recordo, i tant.
És d'aquelles persones, per mi, si hagués de definir amb una paraula la Sònia, és, mira, la paraula la tinc claríssima, per mi és llum, absoluta el que té la Sònia, i tal com feia el programa de ràdio, com comunicava, com feia tot, no? Un altre seria el Jan Badosa, que per mi el Jan va ser el germanet, diguéssim, durant molts anys.
També l'hem tingut al programa, eh? Sí? També vaig parlar amb ell, i tot i que està a Suècia, una mica lluny, sí, també ens va fer arribar una gravació.
I tant. Després un altre, el David Villena, que va ser una persona també... És un tio... És un tio... Bueno, de veritat, per treure's el barret. Perquè jo amb el David penseu que agafava el relleu del programa després que jo portava en aquell moment, i llavors bueno, hi ha aquests munts de confidències de moltes coses i gent molt, molt, molt agradable. I potser per posar les dues així cireretes finals, una seria el Salva...
Salva Vallvé, i tant, home.
Sí,
i tant.
El Salva Vallvé, que era una mica com el responsable musical i en el qual jo li vaig tenir molta estima i a més sempre... Jo el Salva li deia, Salva, sigues canyero a mi, perquè ja era un tio canyero de per si, però deia, sigues canyero a mi, sobretot. Quan jo vaig veure que això de la ràdio m'agradava molt, no? Li deia, sobretot, sisplau, ajuda'm a fer ràdio millor. És a dir, digue'm tot allò que no faig bé perquè vull millorar, vull... I em va ajudar molt. I després, tot i que ja l'hem comentat abans, però per mi és quasi el tot el Fabri. Per mi el Fabri... Per mi tot el pas de Ràdio 104, si l'hagués de definir visualment amb una persona, seria ell, sens dubte, perquè era la persona que estava a la porta, que et donava la benvinguda i que et definia, jo crec, el que va ser Ràdio 104, no? Que era passió, era il·lusió, era bon rotllo, era el tot.
Mira, jo no sé si va ser el 25è o el 30è aniversari de Ràdio Sant Cugat, que es va fer, suposo que tu devia ser, perquè ara em quedo una mica lluny, però crec que es va celebrar al monestir, al claustre, i bueno, va ser espectacular, perquè hi havia una quantitat de gent brutal, vam estar molt bé, amb un dia fantàstic, amb un bon càtering, i jo pensava, és que el dia que no hi hagi el Fabri, que això va passar poc després, ja no serà el mateix la ràdio, era un referent. És d'aquelles persones que la veus exactament igual, no canviava pràcticament el seu aspecte físic, i tampoc el seu bon humor i la seva memòria, no? I realment el dia que se'n va anar, igual que va passar ara recentment amb el Pere... Et queda el cor molt trist perquè penses se'n va una part de tu, pràcticament, eh?
Sí, total. I ara, perdona, i ara que feia referència a aquesta festa del monestir, al José Garanto també, que que era la persona que feia també programa els diumenges per la tarda del pícnic de música, sí. Que és un tio, veus, un dels quals també, per exemple, seguim en contacte absolut, que és una passada, tio. I m'ha vingut a més el record del José, perquè precisament recordo en aquell pica-pica que vam estar parlant de moltes coses i vam arrasar una miqueta amb el que seria el pica-pica allà del claustre. I dic tot això perquè fa relativament poc em van fer una entrevista per un programa de TV3, el TV3 per un tub, que era referent al Batalla Monumental. I el lloc on van escollir per fer-me l'entrevista va ser precisament al claustre del monestir, i vam estar recordant i els hi vaig estar comentant aquesta festa dels 25 anys de Ràdio Sant Cugat. Perquè clar, va ser entrar al claustre, que des de llavors no entrava, i vas dir, uau! I em van dir, què passa? Dic, home, i els hi vaig explicar, no? Dic, mira, l'última vegada que vaig trepitjar això va ser per l'aniversari de Ràdio Sant Cugat, i ha sigut, bueno, aquí, que he relacionat moltes coses, no? Però sí, sí. Quina gran família, tu!
Sí, sí, ho diem sempre, la família de la ràdio. I quina il·lusió quan et diuen, escolta'm, celebrem tants anys de tal emissora. A mi m'ha passat a les emissores per on he passat, que sempre s'han recordat de mi, m'han avisat. I clar, és fantàstic. O sigui, anar amb una trobada d'aquestes és lo màxim.
Sí, sí. Tant de bo fer alguna trobada quan es pugui fer, quan s'hagi de celebrar alguna cosa de Ràdio Sant Cugat, i tant de bo ens puguem retrobar molts de totes aquelles generacions. I perdona, i deixa'm ja fer un petit record, incís molt ràpid també, al Miquel Herrada, perquè al final el Miquel va acabar sent director, però quan us parlava d'aquest curset de periodisme radiofònic, que van ser 2 setmanes, un dels companys va ser el Miquel.
Ah, sí?
El Miqui, sí, amb el Miqui, aquests dies de periodisme radiofònic de setmanes, d'aprendre com funcionava la ràdio, de fer articles, de locucions vàries, el Miqui era un dels companys. Llavors també l'evolució del Miqui de formar part d'aquest curset, d'entrar al bon rotllo, i quan veus que aquell company arriba a ser director, dius, hosti, que xulo, no? Que maco.
Per cert, ens deixem 2 noms, jo crec que molt importants també, almenys per mi van ser un referent durant molt de temps, Xavier Fornells i Maribel Cayuelas.
Sí, sí, senyor, i tant, i tant, i tant, i tant. Mira, amb la Maribel, és contigo empezó todo, no? Va ser una miqueta la que em va donar. I el Xavi, no? El Xavi, un gran personatge, al qual li tinc molta, molta estima. Va ser una persona que jo crec que em va ajudar molt també, no? En moltes coses, em va saber com ubicar, i em va controlar i em va guiar, no?, en moltes cosetes, i permeten també l'afegitó final, sap greu perquè vaig afegir noms d'aquí, tot i que l'hem parlat abans, però crec que el meu pas a Ràdio Sant Cugat no podria recordar-lo sense parlar de l'Àlex. Per mi l'Àlex, no sabria dir-te d'aquí vaig aprendre més i menys, evidentment, però de l'Àlex vaig aprendre tant, i sobretot vaig aprendre una cosa que em sembla meravellosa, no?, que és una mica el concepte del ventall, no?, de vaig aprendre tantes coses diferents. Clar, jo penseu que era el nen, al final, no? Vaig entrar en 15 anys i al final tothom et va donant com directrius, et va ajudant, i l'Àlex jo crec que em va ensenyar moltes coses de tot. Coses tècniques, coses de com locutar, coses de... Perquè al final jo anava a corrir reportatges els caps de setmana al Casal de Cultura, llavors tenia com molts dubtes, no? Però sí, sí, que maco, que maco. El carrer Sant Jordi número 5, tu.
Bé, ens hem deixat molts noms, perquè ens segueixen venint noms al cap, Josep Maria Elvira, per exemple, Xavi Montero... Vull dir, clar, podríem estar aquí temps i temps, eh?
I tant, i tant, i tant. Que maco, de veritat. Gràcies, perquè és que no, jo podem estar aquí les hores que vulgueu ara mateix, Però jo, sí que el que m'agradaria, tan sols ja per anar acabant, si és que vosaltres voleu acabar, que no tinc cap pressa. Però això comentàvem l'altre dia quan ens vam retrobar, Esteve, que feia tants anys que no ens veiem, que a més que va ser meravellós, i et dic que és d'aquella... Perquè, bueno, perdona, no hem parlat també d'Esteve Llop, clar, si hem de parlar de les persones...
Doncs vinga, endavant.
Evident.
Que t'hagi de definir, jo crec que et definiria, ets tan bona persona, però tan bona persona, Esteve, i ets d'aquelles persones que agraeixes profundament que creuar tant el camí, no? Perquè ja et dic, jo quan l'altre dia ens vam veure, i va ser després de tants anys, aquest punt de trobar-t'hi, no?, amb algú que fa molts anys que no veus i que tens la sensació que potser el vas veure ahir, saps? I jo crec que això també et defineix molt i parla molt de tu. Jo sí, sempre ho he sentit, que ha sigut com un germanet gran, no?, de sempre un sí a tot, no?
Però... És així. Dono fe.
Sí? Sí.
No, de fet, t'agraeixo molt les teves paraules, que evidentment són molt sinceres, perquè tu ets molt sincer, i penso exactament el mateix, i és una de les coses que jo sempre dic quan em trobo algú que fa temps que no veig. Quan tu ets capaç de tornar a connectar al segon, encara que durant 20 anys, en el teu cas, pràcticament, no ens haguem vist, això diu molt d'aquella persona, de les dues persones que es troben, perquè és que realment hi ha alguna amistat al darrere o no sé si amistat, perquè realment tu i jo només ens havíem vist a la ràdio, fora de la ràdio, en contadíssimes ocasions. Però queda aquesta connexió, no? I quan després de tant de temps et tornes a trobar i connectes al segon, és que realment alguna cosa forta hi ha al darrere.
Sí, totalment. I res, jo la simple anècdota que volia recordar, que em semblava, no sé si és xorrada, però bé, també defineix molt l'estat de com ha evolucionat la ràdio i com ha evolucionat tot, no? L'atemptat de les Torres Bessones, jo em vaig assabentar anant cap a la ràdio, jo vivia a Vallbreig i anava amb ferrocarrils, llavors recordo, passava dels ferrocarrils, anava amb moto, ferrocarrils, aquell dia recordo que anava amb ferrocarrils, quan anava direcció al carrer Sant Jordi 5, vaig passar per davant d'un bar en el qual hi havia les imatges de les Torres Bessones i vaig dir, hòstia, què ha passat? Què és això? I llavors recordo això, esperar-me 3-4 minuts veient les imatges de l'impacte dels avions, i estava al·lucinant, i vaig arribar a la ràdio, i a la ràdio ningú sabia res en aquell moment, i vaig dir, no ho puc creure. I clar, jo recordo entrar, que diu, oh, lo, que fort, diu, el què. I jo estava a la Jessica Soto Dossos, recordo que aquell dia, a més, si no me'l recordo, estava el Jofre Llombard, estava la Magda Mendes, i hi havia uns quants, i ningú sabia res en aquell moment. Clar, acabava just de passar, i la immediatesa aquesta que ara tenim ara no la tenien llavors. I sí, recordo, pam, seure otra vegada a la tele i estar davant de la tele 2-3 hores sense moure'm, al·lucinat amb tot allò, no? Però volia explicar aquesta anècdota per veure una miqueta l'evolució de tot plegat, no? Que ara seria impensable, o sigui, ara al segon t'arriben 1.000 tuits, 1.000 trucades, 1.000 coses, no? Però que fins i tot amb això és una vegada més, crec, per treure's una miqueta el barret de la feinada que hi ha i que hi havia darrere de tota aquesta gent, no? Perquè al final no era gens fàcil, eh? No sé, abans que jo a Ràdio Son Cugat ja els dic que li tinc molt, molt, molt d'apreci, i en particular a la del carrer Sant Jordi número 5, no? Que és als inicis. Que l'altre dia vaig passar per allò davant, feia molt poc, que no hi passava, i quan vaig veure que ara fins i tot han tirat l'edifici vell, que estan fent reformes, se'm va trencar el cor, eh?
Què dius ara?
Uau! Sí. Oh. Per dir, uau!
Vaja. En fi, Ivan, com diem sempre, podríem estar tota la vida parlant, però el temps a la ràdio és limitat, i això sí, en un altre programa podem seguir parlant quan vulguis, i escolta'm, ha sigut fantàstic tornar a reviure aquests moments de fa tants anys a Ràdio Sant Cugat, i tens les portes obertes quan vulguis.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, Esteve, Jordi, Esteve, de veritat, gràcies i felicitats per aquest viatge en el temps.
Gràcies.
I espero que els oients que hagin gaudit, que no hagi fotut allò una xapa, un podcast allò de dir, calla, home, però enteneu que al final així és com entenc jo la comunicació, al final també és sentiment, i clar, quan un s'emociona, doncs a vegades ja sabeu que clar, les ganes, no, de compartir aquests instants, doncs hi són, clar. I m'heu fet molt feliç, de veritat. M'heu transportat a uns antics, màgics temps, i us agraeixo profundament aquest regal, de veritat.
Doncs les gràcies a tu també per haver compartit el teu temps amb nosaltres, i la veritat és que també ens fa molt feliços que aquests talls t'hagin emocionat i hagin servit per recordar vells temps, vells també de Barcelona i vells també de València.
Molt bé, Ivan, doncs una abraçada molt forta, ja que ara mateix no ens la podem fer, però vaja, trobarem el moment quan tot això acabi, evidentment. També recordem, això ho vam parlar amb el Jofre ara quan ens vam veure, que s'acosten els 40 anys de Ràdio Sant Cugat, per tant, serà el moment de tornar a fer, esperem, totes aquestes retrobades. Que vagi molt bé, una abraçada molt forta.
Igualment, vagi molt bé. Fins aviat, gràcies.
Ràdio
Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Continuem a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. No sé si et sona, Jordi, perquè jo crec que n'hem parlat moltes vegades, tampoc em vull fer pesat, del Rock and Classics. Et sona?
Sí, alguna cosa, eh? Em sembla que era un programa que fa un noi, no?, que està començant.
Un jove noi,
eh? No, evidentment, faig broma, si meten. El teu programa de sempre.
Molt bé, doncs anem a escoltar una promoció que sonava ja fa alguns anys aquí a Ràdio Sant Cugat.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics.
A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
En el proper programa us portem els Manel.
Doncs mira, no recordava això, veus? Aquí hi havia un afegitó al final de la falca de promoció on deia el nom del següent convidat al programa.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Bé, doncs estem esgotant els últims minuts del programa d'avui, un programa en el que hem començat parlant de la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio i hem acabat amb l'amic Ivan Medina, amb el qual ja vam estar parlant en l'anterior programa, i avui doncs hem seguit disfrutant de la seva companyia. Doncs Jordi, recordem el nostre email per si hi ha algun oient que ens vol dirigir qualsevol comentari o alguna gravació antiga de ràdio, que això ens interessaria molt.
Sí, podeu adreçar tots aquests continguts que tingueu a amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us ho repeteixo, és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Estarem encantats que ens pugueu adreçar tot aquell material que tingueu. Nosaltres l'editarem i el posarem en antena.
Molt bé, doncs marxarem amb més Rock and Classics. Abans us parlàvem d'una falca de promoció, doncs ara anem a escoltar el primer programa que va sonar a Ràdio Sant Cugat al setembre de l'any 2011. Amb ell us deixem fins al final del programa d'avui. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau a tots.
Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
Hola, què tal? Com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Us dono personalment la benvinguda al Rock and Classics, un espai fet amb passió, orgull i sentiments de tot tipus. Reserveu-vos una hora per a descobrir la història de grans artistes del món de la música rock. A cada programa repassarem la vida i miracles i els èxits dels autors i intèrprets dels temes més populars del rock de tots els temps, des del primer èxit d'Elvis Presley fins a l'actualitat. Farem una introducció biogràfica de cada artista i tot seguit repassarem la seva trajectòria a partir dels seus discos més destacats. Tindrem artistes de tot tipus, tant de casa nostra com de fora, però amb un leitmotiv comú, la música rock. Vosaltres també podreu participar en l'elaboració dels programes des de casa. D'una banda, disposeu del correu electrònic.
Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
També disposeu de les xarxes socials. D'una banda, Facebook.
facebook.com/rockandclassics.estevallo.
I també el Twitter.
twitter.com/rocknclassics.
A través d'aquests canals de comunicació podeu contactar amb nosaltres per fer-nos comentaris i proposar artistes per a tractar en programes posteriors. I ja sense més dilacions, anem a presentar els primers convidats del Rock and Classics. Hem seleccionat els escocesos Simple Minds. Aquesta banda escocesa es va formar a finals de la dècada dels 70 a la ciutat de Glasgow. La carrera discogràfica, per això, d'aquesta banda no va començar d'una manera molt exitosa comercialment parlant. Això sí, els seus estils experimentals inicials van tenir molt de ressò entre els crítics i això, de fet, es va notar amb la influència que en el futur van deparar per la música alternativa i electrònica actual. Per exemple, músics tan diferents com Moby, Manic Street Preachers, Primal Scream o David Guetta han declarat l'admiració pels primers treballs de Simple Minds. Fins ara han venut més de 60 milions de discos, 5 dels seus àlbums han arribat als números 1 de les llistes i 22 senzills d'aquesta banda escocesa, ni més ni menys que 22, han arribat en els primers 20 llocs de les llistes d'èxit. També només el Regne Unit, entre moltes altres dades rècord, han aconseguit 22 discos de platí, un absolut èxit. El 1977, Jim Kerr, veu original de la banda, Charlie Burchill, guitarra, i Brian McGee, bateria, tres amics d'una escola local de secundària, pertanyien ja a una banda que es deia Johnny and the Self Abusers, un dels primers grups punk
que hi van haver a l'escena escocesa. Poc temps després, aquest trio va desintegrar la banda per formar definitivament Simple Minds. Els seus primers discos tenen molts estils diferents de música que van des de l'eurodisco fins a la música pop. El seu primer treball va sortir l'any 79 i es va anomenar Life in a Day. El mateix any ja treien el seu segon llarga durada, Real to Real Cacophony, però no va ser fins al 1981 que van començar a sonar arreu del món amb el seu rock progressiu de temes com, per exemple, aquest Love Song, que posteriorment, durant molts anys, va ser sintonia del famós programa esportiu radiofònic de José María García. Però anem ja en el seu següent treball, que també publicaven el 1981. Eren uns anys molt trepidants per Simple Minds. El seu quart treball es deia Sister Feeling Calls i ens portava un gran èxit que es deia The American. Passarem, doncs, en els propers minuts la música de Simple Minds a la sintonia del Rock and Classics amb molt de gust, amb un servidor, Esteve Llop.
Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
The sun.